TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Molt bé, jo aquí haig d'arribar ara.
Xiu Xiu, el programa que t'acompanya quan tornes del Capfico, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez, Nora
Hola,
Oliver.
Com anem?
Hola, hola, com va?
Com esteu?
Bé,
bé, a tots aquests oients que heu fet traspàs en el canal 2 d'IB3 Ràdio, ja ho sabeu, disponible al web, a l'aplicació mòbil, moltíssimes gràcies. Perquè ara sí, tot això és per vosaltres, també per vosaltres, Nora, Jordi, i és que vos hem de donar, de fer arribar una exclusiva. D'aquí exactament a 7 dies, dia 12 d'agost, hi haurà un eclipse total perfectament visible des de múltiples punts de les Balears.
Bé, jo aplaudiré, però quina és l'exclusió aquí exactament? Que està, està ennigulat?
No, sí.
No, no, perquè Samet ja ha dit que farà bon temps, segurament.
Ah, bé, seria bastant divertit.
Bé, és igual, era per donar un pot d'ambient. Però, bueno, en qualsevol cas, seriosament, si sou oients habituals d'aquesta casa, sabreu que IB3 Ràdio i Televisió farem una cobertura específica amb programes especials des de diversos punts de les Balears.
I clar, la totalitat de l'eclipsi serà a l'hora de xiu-xiu.
Exactament, i aquí, amb Nines Mateu, també, que vendrà in situ, vos ho contarem absolutament tot. Exactament, bueno, estic content perquè això voldrà dir que el podrem veure aquest espectacle astronòmic amb les acreditacions de premsa pertinents i no per nostre compte, perquè seria especialment complicat.
Seria especialment complicat. I serem les primeres persones de la història d'IB3 Ràdio a narrar un eclipsi i total.
Exactament.
Oh. Bé, això vosaltres, perquè jo estaré tancada a l'estudi i no podré veure l'eclipsi.
Bé, puc posar la televisió.
IB3 Televisió, 5 dies, exactament. Però bé, no, si vols, contarem vosaltres, nosaltres.
Sí, exacte.
Voleu imaginar, nosaltres, en Jordi i jo...
Tancau els ulls...
Bueno, esforçarem especialment perquè sigueu capaços d'imaginar-vos, perquè pugueu sentir el que està sentint la gent.
He d'esperar 120 anys per veure un eclipsi i justament no el puc veure perquè estic a l'estudi.
Bé, però nosaltres... És un repte radiofònic, Jordi, vull dir.
Sí, no, no, jo estic bastant assustat.
Sí.
Però bé, ja mos farem aquesta idea.
90 segons de glòria.
90 segons de glòria. Però bé, nosaltres el veurem com acreditat, però és vera que si vols combinar sopar i eclipsi, complicat. Hi ha un restaurant a Ciutadella que ha tret menús amb un preu tancat de 220 euros.
Bon Jesús.
Que inclou explicacions d'un astrònom. Mira, això està molt bé.
Això
un punxa disco.
Ah, bé, clar. Un pot de mentes DJ, mentre un pot d'eclipse, va posar un pot de Bonnie Taylor.
Fotògraf professional.
Un fotògraf i tot.
Sí. Que supos que...
Això està guai, oi? Això...
Sí, però durant l'eclipsi entenc que no, que fotografiarà l'eclipsi, no...
O tu a l'eclipsi, fent així, agafant-te sol amb els dits.
També, i també hi haurà un menú gastronòmic inspirat en les fases de l'eclipsi.
Brutal, però és poca cosa, 220 euros, eh?
Bé, ja són, eh?
A mi no, per ell és un robo.
No,
feis un pícnic que vos sortirà més barat.
Bé, però més que fan més al restaurant, Nora, vam.
Com que fa més
en el restaurant? No hi ha més restaurant que facin coses, o no?
Oh.
No hi ha ningú... Això
sí, sí que hi ha restaurants. Perquè hi ha alguns restaurants que han substituït ho han substituït per un triquet d'entrada.
Ah, directament.
Sí, i per 25 euros inclou consumició i, òbvio, clarament, ho eres homologades per veure l'eclipsi, però no els hi farà falta perquè ja tindran les IB3, que
tenen el partit
dels nostres companys.
Molt bé, Jordi. Ja sempre corporatiu, mai incorporatiu. Què vols per això, tot això?
Que és més bona i fa rellotges.
Avui tenim Andrea Sánchez en el control tècnic.
Això era un senyor que era rellotger. rellotges i també arreglava juguetes i aquest senyor tenia rellotges en observació i un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb la que. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I a l'equació, la variable que venia de ser del temps.
Bueno, efectivament, molt bé. Era un senyor que feia rellotges i era rellotger, com cantava en Joan Miquel Oliver, perquè aquí tothom, de qualque manera, se'n vol treure, però, bueno, és lo seu i per això. També està una setmana més tornant amb el Comitè de les Coses Quotidianes.
Veig que t'has après el nom de la secció.
Home, faltaria més. Una secció en què xerram i debatim situacions habituals i del nostre dia a dia. I avui, n'hora d'acabar la cosa.
Idò, avui, el Comitè de les Coses Quotidianes xerram de que berenam els dematins, que és acceptable i que no. D'acord? Començant per una pregunta fàcil que vos faré així a moda d'introducció. Què berenàveu els dematins quan éreu petits?
Ui, jo per mi un panet.
Ah, mira.
Sí. Però t'aixecaves a les 8 per anar a l'escola i berenaves un panet?
No tens record de seure i berenar durant molta estona una cosa en concret? No tinc un record, això.
Jo sempre he estat de tassa de llet en cereals.
Sí.
I ja està. Sí. Bàsic.
Mm-hmm. Jo també.
Tu també, eh?
Sí.
Quins cereals? Perquè n'hi havia molt.
És que depèn, eh? Casa meva padrina eren les bolletes aquestes de xocolata. I a més, en la llet bullint, que m'ho posava la meva padrina, que se fes talit oi...
Sí. Ui, clar, que me'n recordes. De matí d'aquest fred, jo sí que me'n recordo d'ara. De matí freds, que t'encalentien la llet i feia aquest tal.
Sí.
Però no se podia beure aquella llet.
No, i després a casa meva o eren o magdalenes amb colacao, perquè sempre era colacao, o cereals d'aquests que són quadrats que tenen llet per de dins.
Ah, sí, aquests eren
bons.
Aquests són molt bons. Però una porqueria grossa.
Sí. Són addictius.
A mi m'han agradat sempre molt les bolletes de mel.
Les Miel Pops.
Sí.
Perquè jo crec que no sé si encara se comercialitzen aquests cereals, però bueno.
Crec que no.
Ja els hem fet molta mala publicitat i jo crec que per de qualque manera, per tot el que li devem, de berenars de goig, els poden contrarrestar i dir, més nom no passa res.
Ho poden dir?
No sé, Miel Pops.
Miel Pops. Bueno, jo això vos ho demanava i vos ho dic perquè, per exemple, a casa meva sempre hi havia certes coses, sobretot de bolleria, que estaven prohibides. Per exemple, els bollicaos. Jo mai en la meva vida he provat un bollicao perquè estaven prohibits a casa meva.
Però de gran tampoc?
No, de gran tampoc.
Exacte, jo a casa meva he vist molta cosa prohibida, però després jo a l'hora baixa anava al supermercat i m'inflava en el parc. No era com un addicte.
És que abans, en els patis, quan érem més petits, amb 30, bé, amb un euro, feien matxes, amb un euro podies comprar, recordo patatilles goblins aquells que valien 20 cèntims, una cosa així, és impensable.
Clar.
I ses papadeltas també. Aquelles eren molt bones.
T'inflaves.
Sí.
5 euros. Te'n sobraven 4.
Home, 5 euros podia fer un festival. I donetes. I
un aniversari.
Sí, clar.
Però convidaves i tot.
Sí.
Al cau vostre, per exemple, no hi havia normes de no pots menjar un pa nocilla entre setmana.
Ui, no.
O no pots berenar davant la tele. A casa meva no se podia berenar davant la tele.
A casa nostra, dinar o sopar. Men, no és que no se pogués, no se podia, no és una norma escrita, sinó que és una cosa que no se feia i que no, tampoc. Dinar o sopar davant la tele, no mai.
És que jo a casa meva padrina sí que berenava davant la tele.
No, jo també.
Però mos tenia més consentits.
Sí.
Per exemple, a mi tampoc me deixaven repetir pan nocilla. Sí, si me'n menjava un, ja no me'n podia menjar un altre.
Hem d'aprendre a posar límits.
Bueno, i per això t'ha servit, ara quan ets gran...
No, perquè ara per berenar me'n menys tres.
Clar,
és això.
De la resistència increïble del desig. Bueno.
Clar, no, era això, que després anaves a casa dels amics
i
t'inflaves. Tenien de tot.
Això era un altre.
I t'inflaves.
Sempre teníem el mític amic
sí, que
tenia un rebost ple de menjar, de porqueries, de sucs, de guilletes, de xocolata.
Sucre.
Bueno, era un festival, allò.
Te pegaves hiperactivitat. Bé, idò, ara també que dèiem no, de cas padrins, que mos consentien tant, per exemple, el cas meus padrins, la meva padrina, sempre tenia les nostres guilletes preferides, sempre, sempre, mai em faltaven, i quan quedaves a dormir i podies berenar davant la tele, no? Pues, jo tot això ho he consultat amb la ciència, perquè a mi m'encanta venir informada, m'encanta venir amb dades reals. Llavors, ara que xerram dels padrins que consenteixen, hauríeu de saber que és completament normal, i ho diuen els psicòlegs, que els padrins mos tinguin aviciats. Però també cal tenir en compte que, padrins i padrines del món, que s'ha de fer des de respecte cap a els pares, no? Perquè els pares són els que tal vegada són una mica més estrictes i els padrins, que els veiem una mica menys, no? Són els que mos consenteixen.
Continuem xerrant de berenars i ara què toca?
Idò, deixem enrere els berenars a casa, els berenars abans d'entrar a escola, per passar en el berenar que fèiem en el pati de l'escola, no? Què dèieu per berenar? M'interessa.
Recorda'm, però també hi ha etapes. Una cosa és el pati, l'altra cosa... De segons edat. Jo quan era molt petit, mon pare i mon mare me preparaven la bosseta, que era una bosseta amb el meu nom. Clar, però això es deixaran tenir 3, 4, 5 anys. Sí. La bosseta, i posaven una fruita, ja que sé, i posaven. Però el berenar el dius la bosseta.
Jo sempre...
No en teniu una bosseta, vosaltres?
Jo tenia un tàper.
Jo és que sempre he dit un trapà, que recordi.
Sí.
Però
sí,
quan és molt petit...
No me'n record.
No, una bosseta, no.
És en sèrio que no mos en recordeu que duieu de berenar a l'escola? És que estic flipant, m'estic destrossant la secció.
No, perdó, després quan fèiem una mica més gran sempre hi havia el típic company que duia un entrepà, un panet espectacular,
sí.
Que deia una cosa diferent, sí. I que moltes vegades no se l'acabava.
No, però jo sempre duia entrepà.
Sempre duies entrepà.
I de què, però?
De formatge.
De formatge, i a l'institut, que va acabar potser una setmana que vaig comprar a la cantina d'allà, sí. I a partir d'allà vaig comprar sempre.
En sèrio?
Sí, comprava l'entrepà allà.
Per quin preu ho recordes? Xerrant d'un euro i
sí,
poc.
Sí, 1,75 €, a lo millor.
Clar, i tenies un bon llamp de
panets. Sí, a més està recent fet.
Sí, uah, estava ja boníssim. Brutal. En el meu institut estava de moda el pan pizza.
Sí,
que me'n
sí,
recordo que era això... superfamós. Sí.
I s'acabaven.
I s'acabaven tot d'una.
Hi havia gent que anava més pres.
Sí.
Havies d'entrar antes que toqués el timbre de l'institut per anar a reservar el pan pizza. I jo crec que costava 1,25 € en el meu institut. Ara segur que és més car, però bé.
Sí, segur.
Jo recordo, segon de batxillerat a l'institut, que a les 7 de matí baixaves les escales i feia olor napolitana. Que jo l'acabaven de fer, però allò... Ara vos ho promet, ara se me fa la boca aigua de recordar aquella cosa tan bona. A les clars de matí era bona, espectacular.
És que hi ha anècdotes amb això.
Sí. I no hi ha... Ah, sí. Perdó, digues.
No, jo record, això ho contaré perquè estem aquí en intimitat. Però, clar, jo vaig començar a comprar l'entrepà.
Sí.
I sabeu que tenia un dins la motxilla, jo no ho sabia. Se va passar un de casa, duit de casa, la motxilla, s'ha passat tal vegada 2 mesos.
Hola.
I era negre quan ho vaig treure, va ser una cosa desastrosa, tio.
La gent també el que feia molt en el meu institut era que posava els entrepans en els radiadors, darrere els radiadors.
Sí,
per encarantir-los. Val, i després hi havia berenars que te feien sentir ric. Perquè jo a vegades, per exemple, veia aquells que duien quelites i fuet, i jo de tio, és que això és berenar de rics, jo també em vull, jo sempre duia el pa bimbo.
Bimbo, el pa de mol lo duies
jo
tu.
Jo sempre duia, a escola duia pa bimbo, de formatge, pernil, el que fos, i després a l'institut ja vaig fer update i vaig passar en els yonguts.
Oh, que bo. Escolta,
això no és sí, rica. Sí, sí.
Home, un llonguet, bona llonguet, sí, el pa de llonguet.
Però... Jo també, com a monitor de temps lliure, veus moltes coses, i jo vaig veure un lot que a l'escola d'estiu duia cogombra i una llimona.
Disculpa.
I li posava llimona de moltes cogombres.
Pobre
i m'entén per anava d'això.
Pobre
li encantava.
Li encantava. Man,
cogombra no, i llimona.
O sigui, clar, agafaves la llimona, posava per damunt el cogombre i se menjava.
Ben sa, deu estar aquí. Sí. No ho sé, moltes coses, però clar, després hi havia tipologies de pa, hi havia qui duia pa moreno,
exacte.
pa blanc, de barra... I després es demola, que era una espècie part.
Per què?
No ho sé, jo sempre m'ha estranyat. Que no, no te basta per res menjar pues, un
ja,
panet.
Ja duia això, sí. Tio.
I de, amb què?
Mira, diré que sempre era d'indiot, de pernil dolç, sempre, perquè a mi m'encantava. A vegades era de formatge. I quan mo mare comprava paté, que devia ser quan cobrava, tenia un bocata de paté durant 3 o 4 dies. I qualque dia especial tenia pan nocilla.
Molt bé.
I jo aquí ja era... Quan obries tàper i ves pan nocilla, perquè sabies quan te posaven paté, perquè te pastava sa motxilla.
Clar.
És que ja van anar escapant molta pudor.
Sí, però per anar era un bon moment de l'escola.
Sí,
de
l'espati.
Bé, i d'on vas pas dels anys, i ara que ja fa molt que no anem a escola, es berenar mos el feien nosaltres, no? Ja que mos hem fet grans. Per exemple...
Seria el seu, sí.
Sí. Per exemple, jo ara de matins moltes vegades me faig un pa amb oli o me faig torrades amb mantequilla. Ja no me menjo cereals aquest de xocolata o de quadrades. Coses més healthy,
sí.
Sanes.
Més de cafè d'especialitat?
No m'agrada el cafè.
Bé, ja m'entens, és com a concepte. És unes torrades amb ou potser, advocat,
bueno, no sé salmó si, fumat... Jo no m'ho faig tan elaborat, no sé, Xavi,
no,
si
jo tampoc.
Te fas un berenar tan elaborat.
M'agradaria, m'encantaria, però
que
no.
Què berenau és de matins, ara?
Jo me'n faig un cafè.
Ja està, només un cafè.
Sí. I més tot sol. I bollint, encara que sigui més d'agost.
No, tot sol no, però un cafè amb llet.
I... Ah, llet, entesos.
I ja està.
I si tinc ara uns quelis. Ja ho tenim fet.
Ei, i sa boca ben soca, ses galletes... Bé.
Així sonen ses bé, és igual.
Què vos anava a dir?
Berenars.
Val, berenars. Clar, ara menjam més sa, no? O sigui, en teoria, se suposa...
Però més consciència,
per ventura. Som més conscients de lo que berenam, no? No mos inflam tant... a bolleria. Llavors, jo vos vinc a explicar un concepte que vaig descobrir fa un parell d'anys, perquè quan jo me'n vaig anar de casa a estudiar fora, a mo mare li va pegar per ser super sana i per menjar, el que jo li dic, menjar d'ocellet, menjar de periquito. Llavors, tot el que tenim a casa nostra en el rebost ara és de cereals, de trigo, bio, eco-friendly. Llavors jo, quan arrib, i tenc com a super de ganes de berenar, de menjar-me algo en xocolata o algo bo, l'únic que me trob són anacardos, fruits secs, fruita dissecada, que també mengen els meus pares.
Dissecada.
Sí, està com a deshidratada, sí. Fruita deshidratada d'aquesta, que està com a crispy. I llavors totes les galletes que te puguis imaginar de tots els tipus de cereal.
Intues que amb això hi tens conflicte.
Molt de conflicte, home.
Bé, però sa. Molt bé per ton pare i ta mare.
Exactament.
Jo, no sé, estic totalment en contra. Després, mo mare també, el que no me deixava fer era beure gas. Quan era petita i anaven els aniversaris, tenia prohibit beure Fanta, ostres, beure Coca-Cola...
No has tingut experiència d'anar a un aniversari i mesclar-ho tot?
No, mesclava els sucs. Clar, no tenien gas. I això era tot.
I ara, quan ets gran, veus begudes gaseoses, gasificades?
La primera gaseosa que me vaig veure va ser quan me vaig fer la meva primera copa, quan vaig ser major d'edat.
Ah, molt bé.
Molt bé.
Sí, sí.
I la Coca-Cola no t'agrada?
Bueno, no és el que més m'agrada. Però bé, jo també vos vull xerrar d'uns altres berenars. Què vos pareix?
Me pareix perfecte.
Són uns berenars molt matiners.
Molt bé, i una cançoneta i ja anem-ho a expliques.
Pensarà si demano cervesa.
Ai, no, que les parelles veuen vi.
Haurà notat aquest perfum que porto.
Oh, i tant, sí, jo puc ensumar des d'aquí.
Ai, monoquets, ai, monoquets, ai, monoquets. Ai, monoquets, ai, monoquets, ai, monoquets.
Que bona gastar, que bona gastar, que bona gastar. Que bona gastar, que bona gastar, que bona gastar.
A veure, quins són aquests berenars?
Idò, jo vos estic xerrant dels berenars quan tornes de festa, que són els berenars més curiosos, els berenars també tal vegada més escarosos, que quan tornes a les 7 de matí dius es que me menjaria un bou.
Jo he de dir que jo no menjo res. quan torn.
No, tu directament...
No, jo el... m'imagino, jo vull dormir.
Sí, però o sigui, diuen que va bé fer, si has però... begut qualque cosa, dic puntualment, Jordi, si en qualque moment veus qualque cosa, has de fer paret, diuen, que va molt bé perquè l'endemà estigui un poc millor.
Jo he sortit sol, me'n vull anar a dormir, deixeu-me.
Me pareix
fatal. Tot el que m'impedeixi anar en aquell moment en el llit, malament.
I de jo m'agrada... Bé, tot, si jo l'era, buidar-la. I ja sobrarà res de sopar i d'endavant.
Jo a vegades reconec que me deixava ja coses preparades perquè quan sabia que, que tornaria, no? Sabia que m'estaria morint de fam i ja me deixava ja dins els microones, no? Dos trossos de pizza sí. O això. Però jo vos vull xerrar també d'aquesta gent que mescla tot el que troba, s'ho menja i se'n va a dormir.
També jo possiblement sigui una d'aquestes persones.
I, evidentment, he fet una mica de recerca sobre això i vos venc a explicar el que se mengen els meus amics.
Pensava que era una recerca científica.
Després ve lo científic, però jo als meus amics els he dit, digueu-me les coses més rares que heu menjat per berenar, val? Una persona m'ha dit ketchup.
Per berenar, és de matí.
Ketchup. O sigui...
Cancelada.
Per berenar quan tornes de festa. Ketchup. Ah. O sigui, directament del pot, a sa boca. Després, un pastís podrit.
Un pastís podrit.
Un pastís podrit. Després, això, tot això junta. Una mandarina i 4 tassons llet amb Nesquik.
Bueno.
Va, això encara...
Bueno, si venim d'un pastís podrit.
És una mescla un poc estranya.
I tu has fet un recull de coses que t'han enviat la gent per...
Exacte. Això és real, això és verídic, no m'ho estic inventant. I després, uns ous ferrats que han caigut a terra, que després han caigut en el llit i que després se'ls ha menjat.
Què dius?
Escolta, ja no soparé avui.
Però això, tot això són amistats teves.
Sí. Això és gent que jo els he demanat. Li vull que me digueu la cosa més rara. I després algú m'ha dit sopa amb aigua de fregar.
Bé, basta. Basta en hora, perquè són les 8:30.
Sí,
i la redifusió són les 5:30. I hi ha gent que deu tenir gana.
Vinga, va, no, però ara me post científica de veres. Què en diu la ciència de berenar a les 7 de matí quan tornes a festa? Des d'un punt de vista fisiològic té molt de sentit, no? Com us vengui de gust menjar. Primer de tot, perquè fa moltes hores que no menjam res, o sigui, hem de tenir en compte que el darrer que hem menjat ha estat el sopar, per tant, han passat 6 o 8 hores. En segon lloc, l'alcohol pot alterar les hormones de la gana i, depenent de la persona, fa que els aliments calòrics mos venguin molt de gust. Tercer, hem gastat energia, hem ballat, hem caminat, hem botat, hem estat desperts. I quart, el sucre en sang pot estar més baix i augmenta la sensació de gana. Per això és molt habitual que mos vengui de gust una pizza, un kebab, una hamburguesa, uns ous ferrats que cauen a terra,
després
cauen a la llit i després te'ls menges... Llavors, la ciència no diu que sigui dolent menjar en aquell moment, però de fet és totalment raonable que tinguin gana. Però si voleu una opció que vos faci sentir millor el dia següent quan vos desperteu, jo vos recoman menjar pa amb proteïna, per exemple, truita, pernil, gall dindi, formatge, fruita i sobretot molta, molta aigua perquè estem super deshidratats. Encara que tampoc passa res per menjar-te un kebab de tant en quant.
Molt bé, Nora, i de moltíssimes gràcies per aquest comitè de les coses quotidianes envers el berenar.
Moltes de res.
Moltes de res. Bueno, tancant la paradeta de les coses quotidianes, fins la setmana que ve, i res, nosaltres aquí continuem.
Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Daré si hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de...
La situació, por la mañana café, por la tarde multa.
La botifarra amb mongetes. I les mentides, a menjar-se-les amb patates.
Consum ha multat amb 320.000 euros l'empresa organitzadora del Reggaeton Beach Festival per 4 infraccions greus contra els drets dels consumidors. El festival havia cancel·lat tota la gira d'aquest estiu, inclosa la cita de Mallorca, prevista per als dies 18 i 19 de juliol.
La sanció arriba després d'una denúncia de Facua entre les pràctiques abusives detectades hi ha la prohibició d'entrar al recinte amb menjar o beguda de fora, el cobrament d'un suplement per sortir i tornar a entrar i l'aplicació de despeses de gestió que no corresponien a cap servei real. També es varen posar traves per recuperar els dobbers sobrants de les polseres de pagament, amb terminis limitats, comissions i la negativa a retornar quantitats inferiors a 2 euros.
La promotora ha admès la seva responsabilitat i ara haurà d'eliminar totes aquestes clàusules.
Consum recorda que el preu de les entrades ha de ser complet des del principi, que els festivals han de garantir l'accés a aigua de l'aixeta i que els càrrecs de gestió només són legals quan responen a un servei real.
La botifarra amb mongetes i les mentides a menjar-se-les amb patates.
IB3 Ràdio és diversitat. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Hola, gent de Xiu Xiu. La meva cançó d'estiu és Applejack. Nosaltres cada any anàvem per Sant Joan en Sovaller, d'un amic, a Cabrera, i aquesta és com la nostra cançó de referència. Applejack. Adeu.
Bueno, i després de tanta alegria que se respirava en aquest estudi, la cosa canvia de to per complet, completament, perquè hi ha una persona que està un poc hater. T'has convertit en un hater. I aquesta persona no és ni més ni manco que Jordi Suárez.
Sí, sí és.
Però també hem de presentar una altra persona que acaba d'entrar també. Ell és en Josep Alorda.
¿Cómo estamos? Hòstia, aplausos.
A més, torno'ls a posar por a forts, perquè ho senti bé. Això és un àudio que han tret de ses processons que se fan a Sevilla.
Ah, sí.
I se diu una virgen i guapa, hermosa.
De que llamo, sí, que diu guapa. I està ja, bueno, gent, està boja, no?
Sí, home, i plora, s'emociona, és fantàstic. Bueno, men, haters, què mos dius avui, Jordi?
No, que jo duc un estiu relaxat,
sí,
que no he estat massa emprenyat, però avui m'ha tornat a venir.
El co, què tens? Què t'ha passat?
De moment no m'ha passat res, però me passarà. Perquè aquest cap de setmana hi ha festes a Sant Llorenç. M'han convidat a anar-hi i he dit que sí.
Molt bé, t'ho
passa. No. Jo ja m'he penedit d'acceptar.
Per què?
Perquè aquest plan sona molt bé, però al final mai acaben complint. Uh-huh. O sigui que avui mos queixarem precisament d'això, mos queixarem d'anar a les festes de poble, d'anar a rebel·la. No sé si a vosaltres vos agrada molt el joc. Hi ha una persona en aquest estudi que crec que li agrada el seu, a Nora.
Per què m'estàs mirant això?
No ho sé.
Sí, a mi m'agrada molt anar de rebel·la, és el millor.
Josep?
Crec que també.
Vols?
De fet, avui
és el millor. Sí.
Jo crec que sí, que és molt guai.
Agrada molt ser de Balears i per això jo he vengut a cercar-me enemics avui. I reconec que és bastant millor, per exemple, que anar a una discoteca.
Home, sí.
Per favor. Claro. Però no me podeu negar aquí que moltes vegades decepciona sortir de ser rebel·la. Jo vinc a donar motius. Duc arguments perquè el pla sempre és el mateix i comença amb una prèvia a casa de qualcú. La cosa sempre comença a una casa.
Jo sé per on vaig ja. Tu vols anar a les festes de Sant Llorenç i no vols que estigui massificat, per tant, estàs fent aquesta secció.
Exacte.
Perquè la gent no en tingui ganes.
Exacte. Però la cosa comença a les cases, sempre. La gent s'ho passa bé, però arriba un moment que heu de decidir anar cap allà o partir més tard. I sempre és el mateix. Sempre n'hi ha un que diu, què dius, en aquesta hora no hi ha ningú encara. I l'altre que diu, hem quedat per anar a la rebel·la, no per estar aquí a la casa tot el dia. Això ho podríem fer cada cap de setmana. Una cosa eterna, fins que mos dignam anar cap allà, ja a unes hores completament indecents. I agafant cotxe.
Això és pura ràdio.
A Josep li ha xocat molt.
Sí, 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 no.
I quan arribes a poble, m'és igual el poble que sigui, sempre passa el mateix. Mitja hora per cercar lloc i al final deixes el cotxe a un aparcament de vora d'uns adolescents que fan botellot a la fora del poble. Que també vol dir, lo de fer botellot és una etapa que jo estic content d'haver tancat. Mm-hmm. No sé com ho veus.
Jo no, perquè hi coneixes molta gent, saps? Sí.
Jo no l'he tancat, tampoc.
I sobretot, és a dir, xerram del botellot, que és controlat en un sentit que el poble destina un espai, sí, per fer això,
sí,
vull dir,
sí.
No, però sí, sí. Aquest espai troc que és de lo millor, perquè és un descampat abandonat i en aquell moment s'omple per algo. No.
No ho sé, jo troc que si hi ha un concert gratuït i barra, no sé per què has de decidir en un aparcament amb el maleter obert i un altaveu. No ho cap d'agafar, jo.
També és vera.
Però és una etapa canònica, jo crec.
Sí.
Ha de passar. Però etapa superada. Uh-huh. I, per tant, nosaltres anem a la rebel·la. I arribes allà. I el que vols és demanar un beure. Perquè sempre és el primer que fas, per fer un poc de reconeixement, encara estàs tranquil. I ja aquí tenim problemes, perquè les barres de les rebel·les sempre són un desastre.
Són les mateixes sempre. Les aquelles vermelles, amb metàl·liques, que s'aferren...
Oh. Que dones cartell darrere del club de vòlei...
Sí.
Se t'enganxen els cabells...
Sí. Hòstia, sí.
I clar, són empentes, gent impacient, i el pitjor de tot, la persona de la barra que passa de tu. Això sempre hi ha
de ser. I el millor és aquí... Bé, la persona de la barra que coneix, que per tant tu no te coneix tant a tu, i té un tracte de favor amb son germà, per exemple, sí. I son germà te passarà davant, encara t'ho dic que tu
exacte.
Estona.
Que jo ho entenc, en certa manera. Però és vera que allà... Uh-huh. O sigui, clar, no cobren res i ho fan voluntàriament. Però és que n'hi ha alguns que són un desastre, que no els haurien de deixar tornar a trepitjar una barra mai més. Que són lents,
sí, sí,
i colen a tothom, no te fan cas, dius.
Sí. I després hi ha el contrari, que és el personatge que ha estudiat hostaleria i te fa els combinats amb una mida i tu dius, però què fa aquest dia? I se pensa que és coteler i tal. I tu dius, mare meva, santa.
Són les 4 de la matinada, som a puja, deixa'm fer.
Se posa a mesurar, sí.
Però bé, després de l'esforç, aconsegueixes la teva beguda, t'has perdut 4 cançons que t'agradaven molt, però encara no ha acabat, perquè, clar, he agafat la beguda, però ara he de trobar en el grup d'amics. Un altre desastre per complet, perquè no som aquí, no són allà, s'han mogut. Sempre s'han mogut. Però bé, tu al fi arribes en el teu grupet, comencen a sonar totes aquelles cançons que ja no coneixes de res, perquè saps que coneixies ja tan passat, i clar, ara fa calor. Fa calor i en lloc de ser rebel·la, però és una festa d'aigua, que acabes ballat, que és horrible. Que el manco, si vas a una discoteca, tens aire condicionat. Oh, que no seré jo tampoc i vos digui que anigueu a una discoteca, per favor, aneu a rebel·la. Però bé, ventall i força de voluntat. Segueixes i, clar, t'has demanat una beguda, te l'has acabada, estàs suant, estàs completament deshidratat. Què passa? Que han d'anar al bany.
Ho saps molt bé que tindràs por. No serà...
És a dir, de moment tot se resumeix en demanar a beure, cercar els teus amics, anar-se excusat...
Clar, que al final anaves a un concert, el concert acaba per no existir, pràcticament. Perquè lo d'anar al bany a una festa de pobles són el joc de sa fam. O sigui, és un desastre. Sí. Gent que ja va directament a amagar-se entre els cotxes...
Bé, però això, portades. Servei
això no
públic...
No,
això
no ho podeu fer, però ho fan.
Una porcada.
Una porcada no ho heu de fer, però hi ha gent que ho fa. Uh-huh. Coses infinites, mal humor, finalment... Acabes entrant en el bany, però ho has de fer en pressa perquè saps que hi ha gent de morros que t'espera. Sí. Però bé, al final ho acabes aconseguint. Tot està per posar aquest àudio, que m'encanta. Però bé, tornes amb els teus amics. Ja tranquil per gaudir de la resta de la vetllada. Bé, però bé, la pitjor notícia de totes i és que s'han acabat els grups en directes i arriba el moment que ningú havia demanat en tota la rebel·la, que és els punxadiscos. Aquí sé que no estic d'acord en aquesta taula.
No estic d'acord. És que jo, mira, jo, mare meva, és que no només podria rajar d'això, sinó podria rajar de tot el que has dit. Amb una cosa que sí que estic d'acord amb tu és el tema d'anar en el lavabo. Perquè, a més, quan vas en el lavabo, tens la mala sort de que està ja tot brut, t'has d'enfilar la tapa per poder, saps, per evitar tocar les parts que estan brutes, no hi ha paper, és horrorós. I després... respecte al DJ. A mi m'encanta el punxadiscos, sobretot si posen música de mamà, com aquesta cançó, que hubiera sido si antes te hubiera conocido.
És una cançó de mamà.
És cançó de mamà. A mi mare li encanta aquesta cançó, per això és cançó de mamà. Val, val. Però a mi m'encanta el punxadiscos, o sigui, disfrut dels grups en directe, però és que el punxadiscos és necessari per com moure't un
poc. Jo crec que estaria bé que aquesta etapa on el punxadiscos era el darrer, era l'únic, i ara entrava a les 4 i mitja. Sí. Que ja quedaven els 4...
Replegats.
Ara ja no estan així. Ara, posen normalment, jo crec que ja és un grup... I dos punxadiscos, a partir de les dues ja...
Sí,
pot ser.
I a més se repeteixen entre els dos, que és el maco xerrau, no?
Ja és vera que
rau. El WhatsApp.
El més barat.
En aquella pista hi conflueixen gent gran, gent jove, perles...
I sona la morotxa quatre vegades amb un vespre.
Sí, és vera que és més econòmic d'un punxadiscos, però bé. Jo no vaig a un poble a escoltar la mateixa música que escoltaria qualsevol altre banc. Però bé, després d'unes hores que ja no saps ni on ets, ni per què ets allà, comença a sortir sol... El punxadiscos ha acabat i arriba la pitjor sensació del món, que és tornar a casa quan surt el sol. Ja és l'únic que te queda, tornar a casa i demanar-te per què no te vas quedar tranquil·lament, fora fer res, i així aprofitar els millors diumenge, que això és un pensament que és. I així ha acabat la nostra, amb aquesta musiqueta.
Música de nostàlgia.
Musiqueta de nostàlgia. És el títol, eh?
Tot i així, tot i l'aventura i l'odissea, aniràs a les festes de Sant Llorenç.
Sí, i tot el que està escrit aquí passarà.
Com ho veus això, Josep?
Uf, jo si fos el DJ de Sant Llorenç ara mateix...
No traurà, no?
Estaria suant, el DJ resident.
I de Llorenç a la plaça del poble.
Però bé, molt bé, molt bé. Crec que, Jordi, has viscut poques aventures, així com has radiografiat la teva ruta de verbena. Jo que sé, canviar una senyal de puesto... Pujar a l'escenari.
Sí, total. Te falten les missions secundàries.
Sí, te falta tot això. Jo disfruto quan me perd dels amics i en trobes uns altres i després no els torno a veure mai més.
Sí, sí.
Això és el millor. Això també forma part de la màgia.
Bueno,
en
part dos.
Sí, sí, sí. No.
Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i tornem amb les aventures del rei de les aventures. Ell és en Josep Alorda.
Tres ràdios, cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Així anem.
I bueno, ell és l'home que és per tot, a totes hores i sempre amb una història dins el cap.
Hòstia, no m'ho mereix, no m'ho mereix.
No, sí. Va, aquesta careta.
Sempre tenc coses a dir i no n'hi ha ninguna que sigui vàlida. Que bo, tio.
De fet, ara mateix som a un estudi en què hi ha
una
certa empremta.
Yeah. Com el congrés.
Com el congrés dels diputats. Sí, sí, vàrem fer un vídeo en el seu moment d'això i vàrem posar el noticiari de cert informatiu que d'això, bueno, que se tenia que remolodar el congrés de diputats i que volen deixar els forats coneguts, no?, d'en Tejero, de disparar. I en aquest estudi hi ha uns forats també en aquest fals sòtil d'un cert confeti que va fer petar el limitador de la ràdio i va deixar un moment de renou, tornar a demanar disculpes en el tècnic perquè no ha tornat a compareixer, va quedar sol. No. Em sap molt de greu, que ara suposo que s'ha de dedicar a una altra cosa. Però bé, avui estic...
Bé, Josep, digues que no és vera, perquè ara no és el que pensava era vera.
De fet, sí. He xerrat amb ell fa poc. No, està aquí. No, molt crec. Avui estic un pot de ressac emocional perquè, evidentment, sóc cineasta. I va acabar l'Atlàntida, no? Sí. Que vulguis o no, és el festival més important que se fa a les illes, bé, de reina i tot, vull dir, tremenda comèdia, però bé, mos col·loca un poc en el mapa, si és que sí. Encara mos han de col·locar encara en el mapa, i destacar simplement la carn d'en Joan Porcel, que vendrà demà.
Sí, vendrà sí demà. Efectivament, Joan Porcel vendrà aquí, Vetre Ràdio, s'entrevista xiu-xiu de la setmana.
Exacte.
Demà a les 9.
I també, bé, no només va guanyar el Premi Talent Balear de llargmetratge, sinó que avui han anunciat que estaran a Sant Sebastián.
Mira que bé.
Festival, molt gros, això.
Sí, del festival més important d'Espanya. De fet, per jo és el més important. No n'hi ha d'altre més important a nivell internacional. I, de fet, és la primera... Bueno, sí, d'aquest segle, és la primera pel·lícula balear que estarà allà.
Vull dir,
encara no havia ningú d'aquest segle que ho hagués aconsegut.
És a dir, no, això no és superbona.
Sí, sí, sí. I, a més, que és coproducció IB3... que per tant han d'estar contentíssim perquè és una, bueno, és una peça que surt d'aquesta casa gràcies al suport d'aquesta casa i de Montanyuan Borsell, bueno, que és un cineasta i és un amic que ha fet documentals molt importants i que és un crac, sincerament. I demà tindreu la sort de poder xerrar amb ell.
Sí, en tenim moltes ganes, eh? Hem vist la pel·lícula, que encara en exclusiva, però en tenim moltes ganes perquè tenim moltíssimes preguntes a fer.
Sí, és una pel·lícula alerta amb aquesta pel·lícula.
Sí.
Direm, no és per tothom. Incòmode.
Sí.
La carn.
Sí, la carn, que neix també de la performance teatral que fa en Lluís Grau, que és l'actor protagonista, no? I és un híbrid, és documental ficció. Per tant, és increïble. Demà hi seré, a la ràdio, en plan, des de la meva, sentiré això.
Si vol venir, endavant.
No. Demà no és el meu dia. El meu dia és avui. No, a part de la carn, també volia destacar una pel·lícula que me va fer molta gràcia, perquè, bé, vosaltres segur que jo sóc usuari de Bici Palma.
Sí, dels primers. Tens la targeta Premium.
Exacte, targeta Premium. I demà una pel·lícula que se diu El ciclo de l'amor, que tampoc era una gran pel·lícula, però va guanyar el Premi del Públic. I va d'un home de la Índia que se va enamorar d'una dona que era de Suècia i va anar de la Índia a Suècia en bicicleta.
Oh, wow. Vale?
I va guanyar Premi del Públic.
Per amor. I va guanyar Premi del Públic perquè damunt varen venir. És a dir, aquelles persones eren aquí. Eren
en bici.
A la Misericòrdia. No, crec que no. Crec
era
que
un
no,
bici Palma.
No. Però això, tot tant, bueno, aquest senyor s'ha de PK, vale? Li deien PK Mahanandia, vale? PK és com un diminutiu del seu nom. Vale? Total, que he calculat la distància que va fer en quantes Bici Palma s'hauria de fer. Perquè, com sabeu, Bici Palma té un ús màxim de 30 minuts. Vale? Per tant, el que hauries de fer, bueno, són 100.000 i pico quilòmetres, vale, en bicicleta, i sabem que en mitja hora de Bici Palma tu pots arribar a fer entre 7 i 9 quilòmetres. Jo he posat 7 perquè era que hi havia moltes muntanyes, sí. Un desert per mig, vale? Per tant, 7 quilòmetres cada 30 minuts, i això implica que necessitaria entre 1.000 i 1.143 Bici Palmes per anar de Nova Delhi a Estocolm. Són dues capitals.
La dada que no sabien que necessitàvem.
Exacte. És a dir, entre 1.000 i 1.143 Bici Palmes.
Ja podré dormir tranquil ara que ja...
És molt heavy.
Informació.
La veritat que, bueno, ja està, és una dada que, evidentment, jo servei públic. Vale? Però bé, avui venia a xerrar, realment, i teieu-me quan se m'acabi el temps, perquè no sé molt bé quan de temps tenim, però avui venir a xerrar de... Ja que en Jordi està molt hater en ses festes, un poc de poble, un poc hater, per tal. Venc a xerrar d'una festa, que és com una neofesta que se coneix, que és l'embalat de Sencelles que se fa aquest diumenge, vale? I compleix 20 anys. Vale? I venc a xerrar això perquè realment, com bé sabeu, he estudiat a nivell antropològic un poc el poble perquè estic en procés de mudança cap allà. I és una festa que involucra molt en mon pare i el meu germà, perquè mon pare i el meu germà són molt de per allà. I tal. És una festa on la gent se tira pa. Però hi ha un protocol darrere que venc a explicar per si la gent s'anima a anar-hi, vale? Que és bàsicament que aquesta festa... que se diu Sembalat, on tot gira entorn a la cega i a la feina d'escamp. Va? És com una espècie d'homenatge que es va fer a molt neofesta, que al final és una excusa per beure i sortir de festa, va? Evidentment. Però és molt xulo, perquè hi ha un pregó que no, ara no me'n record, perquè com que està emprest, a vegades no hi vaig, però en principi ho llegia el meu germà i un amic seu, en Guillem Sunyer, saludos des d'aquí.
Anem, un segon.
Sí.
Vol dir que ton germà llegiràs pregó i no aniràs a veure-lo?
És que ja ho ha fet 20 anys.
Ah, entes, entes.
Per tant, ja me fa per...
Ells pregona sempre és el mateix.
En principi sí, s'haurien de fer votacions i crec que va haver un moment que sí, que se votava algo. Tipo com els personatges de les batalles històriques que se celebren i tal. Però no sé molt bé com està, sincerament. No m'he informat molt de la primera part de la festa. Vale, però sé que n'hi ha, de la comissió de Sant Balac que ens estan escoltant, per tant, ja després ja me fotran la bronca, sí, si hi ha coses que no són així. Vale, però és això, no tot és arribar i tirar aigua i pa, no, que és el que la gent coneix, vale? Sinó que s'ha llegit pregó, després de xeremies, totes milions de xeremies, no? Això és increïble. I després també tenen moltes cançons de Sant Balac, saps? Però moltes més cançons que qualsevol club de futbol. Vale? Això també és una cosa que fa molta festa. I després hi ha personatges històrics que són els garbatjadors majors. I també n'hi ha de menors i també hi ha garbatjadors. No sé, bueno, s'han muntat allà un lore que jo encara no l'he acabat d'entendre. Però els garbatjadors majors són mon pare i el seu cosí. Vale? I és molt graciós perquè simplement ells ballaven, feien un ball seu i ja està. I la gent flipava molt i els hi van donar com un títol especial per aquesta festa, no? I realment són dues persones de 60 anys passades un pot d'ocor.
També tornes a cercar el teu lloc?
No, jo ho he gravat.
Exacte, ell ho mira des de la càmera.
Sí, jo no m'ho vull involucrar molt perquè troc que no sóc digne per fer això, però bueno, ja que ho feien el meu germà i el meu pare, ja està bé. I després hi ha una cosa que bueno, que no s'entén molt bé, però que fan jocs amb mobilete, vale? Mobilete és aquest velomotor conegut a Mallorca, que té pedals, vale? És un velomotor, vull dir que quan hi ha una costa has d'emplear el pedal perquè si no puja. I se fan jocs tipo com si fos Sant Joan, vull dir, tu agafes, te donen un punxó i vas allà amb la mobilete en marxa, tal, la gent ha begut un poquet, alerta, no? Suposo que tot és legal, però bueno, és una festa, no?, de poble. I la gent pues, intenta ficar el seu punxó per un forat on s'endú pues, una banda, no?, una senyera d'aquestes, no? I després d'això, tothom que tingui mobilet se'n va en el cestador de mon pare, que jo també és flipant, però en el cestador de mon pare hi ha dues bales grans, que són les bales de la festa, que són rodones, no?, i són molt grans. La veritat que no sé què pesen, però són enormes. I la gent en el mobilet va fins allà, els acarreguen dins uns camions i després tornaven al poble, els deixem a la plaça, els hi posen la senyera i els com a, els tornem a embalar amb film de plàstic perquè no se desfain, i els tornen a dur en el cestador de mon pare. I a partir d'aquí se prepara la plaça per fer dinar. El dinar consisteix en fideus que se diuen fideus de roter.
De roter?
De roter, sí. I són molt bons. El problema és que estem a 40 graus i els fideus a lo millor estan a 70, clar, vale? Clar. En lloc de fer algo fresquet, tipo, una tramponada o algo... No, fideus. Sí. I són molt bons, és vera. Però, quina calor que fot, eh? I aquí és quan la gent se comença a embrutar, tirar-se un poquet d'aigua, després ja, clar, el vi no sol ser molt bo, però la gent se comença a tirar vi, després duen meló, i també la gent se comença a tirar el clover de meló. La gent
tot se comença a desbaratar.
Sí,
aquí és quan comença ja el xutxu.
Exacte, aquí és quan te comences a picar amb gent, no? Un poquet de... No,
m'has tirat una
la taula d'allà, i els hi donen el menjar abans, no sé què, i tu li tires alguna cosa, i te s'obre el pinyol de l'oliva i li tires, i saltes de tirar un tassó d'aigua. La gent se comença a impacientar un poc, no? Però bé, acabam de dinar i tothom, de manera totalment cívica, comença a reconar les taules, les cadires, mos enduim, ajudam. Hi ha una comissió que s'encarrega de fer tota aquesta festa, però el poble, amb la mesura del que pot, ajuda a que tot vagi bé i bueno, això, perquè al final mos coneixem tots, no? I és un poble que això fa molt de poble, sincerament. I després anam tothom a peu, els mobilets ja aquí ja descartats, vale? És a dir, si tu veus la policia amb el mobilet, te pot dir què fas, això ja no és horari, i tens un número i tal, no sé què. I te pot multar, alerta. Per tant, bueno, anem tot el poble, i això és molt guapa, perquè tot el poble se'n va fins a l'estor de mon pare, que això està fora vila, no està molt fort, però està fora vila, i anem fins allà i començam a dur les bales a peu, les empenem, com que són rodones, les empenem fins al poble, d'acord? Vale? Què passa? Que hi ha una costa que se diu la costa del Matadero. I clar, és complicat. Però bueno, els empenem, i no només els empenem, que pesen bastant, sinó que siguen la puja damunt. Vale? Siguen la puja damunt i comença a ballar un pal, tant, no sé què, fins que t'acaus. Que t'acaus, però normalment no sol passar res, però a veure que hi ha gent que se pega un esclat fort. Jo l'any passat vaig pujar per primera vegada, perquè mai m'havia vist en coratge de pujar, en un sentit de que, sabe, tampoc ningú m'ho coneix, no sé. I vaig pujar...
Si no esteu poble directament...
Sí, home, si no esteu poble, te poden ventar, això també. Sí, l'aire d'ancien que vulgui venir, perquè això és així, és la festa d'aquest poble, i aquesta gent, de veres que espera un any per aquest dia, per tant, és una cosa molt seva, no? Bé, total, que vaig pujar l'any passat, vaig tenir coratge, i lo típic, pujas, tal, te desequilibres, caus, i jo vaig caure damunt sa bala, i me vaig baixar de sa bala, i tot bé. Però quan vaig tancar el puny, vaig veure que tenia el dit tort. Que no sé si... És
a dir, quan tort, mem, quin dit i cap on?
Era el dit d'enmig, que no sé com se diu, crec que és el dit d'enmig, i estava com un poc García, vale?
Sí.
Se m'havia quedat un poc García.
És a dir, que t'havies romput, t'ha fissurat.
No, era un poc estendom, me van dir. Ah, estendom,
el tenen bé, però.
Sí, ja el tenen bé, però quan vaig començar a xiu-xiu, vaig començar amb una espècie de pròtesis aquí, immobilitzat, però era per aquest motiu, vaig pujar allà, tal, no sé què, però bé, vaig tenir que anar corrents a l'hospital. Pensava que m'havia espanyat, i la gent de l'ambulància me va dir, bueno, és que si no te fan una radiografia no sabrem què tal. Però bé, la festa continua. Vale. Se puja a la costa del Matadero, que se diu del Matadero perquè hi havia un matadero, però ara veure que també és bastant mortífer. I arribem a la plaça de la vila, se tomben, se gent se puja damunt, se canta com una altra vegada la cançó, tal, no sé què. Els tornem a endreçar i els abaixem fins a baix. I clar, ja comença, ja no es costa cap a dalt, sinó que comença a costa per baix. I això és més perillós.
Però més divertit, també.
Però sí, ja en un moment donat, i la gent del poble surt, hi ha qualcun samanguera de la terrassa que tira aigua, tal. Bé, un desastre, és a dir, un desastre, en el bon sentit de la paraula, si és que en té un. Però molt divertit, molt divertit. I ja arribem a la costa, a la plaça nova, que és on se fa la festa, i se comencen a fer bala i la gent se comença a tirar pa i aquí és quan comences a cobrar les coses que bueno, si tenies qualque deute pendent en qualcú, és el moment, no? I sempre els típics que no se volen embrutar i tal, i els típics que estan allà. I damunt molt perquè les bales se comencen a fer, però queda com una muntanyeta, i comença a un lloc que és a menys qui queda damunt la muntanya, no? I se comença a empadanyetar, i tu de cop trepitges un tros de pa d'enterra i resulta que hi ha una persona de baix. I, ostres, tio. Tal, no sé què. Pues és típic fumador que se li apaga xigarro perquè té molta d'aigua i s'enfada. I coses així. I el xirimies tocant. I bé, jo que vol dir, és una cosa super fascinant. És una festa moderna on no hi ha DJs, per cert, Jordi.
Bé, una festa moderna...
No hi ha discos, no?
Una neofesta, però enguany fa 20 anys.
Exacte, sí, de 2006, efectivament. I enguany la camiseta és de color groc, és a dir, cada any sol ser donat de color, i enguany se repeteix el color perquè la primera va ser de color groc. I és una festa molt de poble, no hi ha pantalla LED, no hi ha zones VIP, vale? I va un pot de recordar com aquest poble vivia fa 100 anys, no? Que això és el més guapo, no? Que si gent se tira pa, que és una festa, però en el fons no té un lore d'això, de fer un pot de memòria històrica i de fer un pot d'homenatge a com vivia aquest poble fa un parell d'anys.
Exactament, d'enguany s'embalat de Sencelles fa 20 anys, i serà diumenge 9 d'agost, comença a les 11, amb això que m'ho ha explicat en Josep, la trobada a la plaça, i després bones, i el pregó, el mobilet, la recollida de bales, dinar de fideus de roter, bla, 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 etc. I acaba a les 10 del vespre, que també està bé, perquè l'endemà és dilluns.
La veritat que jo mai he durat fins a les 10, sincerament. Però és bona hora a partir de les 5, perquè si no ets del poble, anar allà a dinar, tal, n'hi has d'estiquet i no sé què, no sé quant, però a partir de les 5 és quan més sol venir la gent de fora poble i tothom s'ho passa bé, és una festa per tothom, evidentment.
I a més dir una cosa, que també el fet que se facin diumenge el que fa és que no se massifiqui de qualque manera, perquè si és en dissabte molta gent ja diria, va, anem a Sencelles avui que fan s'embalat, però clar, si és en diumenge la gent per aventurar no s'anima perquè dilluns molt feien feina, molts tenen vacances, però d'altres feien feina.
Sempre ha hagut un control i la gent està molt cívica, la veritat. És una festa molt xula, per això, i espero que no ho deixi de ser per haver xerrat avui d'ella.
No, també t'ho confessaré, Josep, a l'ordre que avui estem en la intimitat de Ràdio 2.
Hombre. Sí.
I és que són aquí, avui en nosaltres són els bons.
Exacte.
Què poden venir?
Què poden venir? Però amb bones. Molt bé, Josep, per la resta estàs bé?
Molt bé, sí, molt content, molt content.
Sí? De cap projecte entre mans?
Sí, bueno, ara justament m'han entrevistat el company d'IV3, Informatius IV3, per... per un documental que estic preparant que se diu Les Fites Netes, però crec que li canviaré el nom a Les Fites Brutes, vale? Això encara no ho sé. I és xulo perquè és com el llibre aquest d'en Demiaugue que va escriure, que enguany fa 30 anys de la seva mort, i és un llibre que, bueno, que és un aplec d'articles que ell escrivia per una revista, i bàsicament xerra dels Campos d'aquell moment, de la Mallorca d'aquell moment, i troc que ell va salvar la Mallorca que ell va viure en paraules, no? I moltes estan en aquest llibre. I la idea és fer una recerca personal, íntima, que serà jo, per els puestos on xerra, a mi si queda algo d'en Demiaugue allà. I serà molt xulo, és a dir, si hi ha de Campos, que en descarrer que demanaré coses, els demanaré que participin.
És molt interessant, se mos acaba el temps, però tenim moltes preguntes, te les faran, Josep, tranquil, però sí, clar, sí, sembla sí. Un documental serà... No, serà una...
Sí, documental creatiu, ficció...
Clar, sembla una producció feta és a dir, per altres temps, perquè ara tot és ràpid, tot està pensat perquè s'ha de repetir moltíssimes de vegades, perquè si no perdis fil... Però bueno, endavant sí, sí, amb ses sí. Josep, sí, ja m'ho contaràs.
Sí, anirà bé i ho xerrarem, sí, sí.
Clar que sí, clar que sí. Molt bé, i de res, nosaltres ara fem una petita aturada, perquè després, a les 9, 9 i 4 minuts, arribarà na Marta Ferrer i altres frontmans de grups de rebel·les de les Balears. Eh? És a dir, serà gros, espera-ho.
T'he trobat. Lo que sentim tu i jo és tan clar, tan present com passat, ets el millor que m'ha passat mai.
Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.
Sunshine in yellow, vent saharaui, es me harina el sol. No me das miedo, Carmen Consuelo, es dromedaris a Liverpool. Dàtils, piscines, té pastes fines, butterflies singing my song. Quiero sangria, dame Maria, ron, Coca-Cola i limón. Ingrid és minimalista i té un discurs. Na Desiré és futurista i té un futur. Jo som pintor de marines i olivars. Jo vull ser... Sunshine in yellow, vent saharaui, tens es me harina el sol. No me das miedo, Carmen Consuelo, es dromedaris a Liverpool. Dàtils, piscines, té pastes fines, butterflies singing my song. Quiero sangria, dame Maria, ron, Coca-Cola i limón. Na Margareta es divina fins un punt. Na Stefani es cocaïnina i va de cul. Jo vull ser cosmopolita i veure el món. Jo vull ser un Pink Floyd. N'Ingrid és minimalista i té un discurs. Na Desiré és futurista i té un futur. Jo som pintor de marines i olivars. Jo vull ser papa. Na Margareta es divina fins un punt. Na Stefani es cocaïnina i té un bon cul. Jo no vull ser Michael Douglas, Valldemós.
do de do de do da do da do de do de do da
Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
I de 570 segona de la Xiu Xiu, continuem amb Andrea Sánchez del control tècnic i ha arribat el moment de rebre una dona que va fer vacances fa un dia, ella és na Mònica Borràs i el seu...
Aquell gran moment.
Mònica, com anem?
Hola, com estàu?
Molt bé.
Un d'aplaudiments, sí, que bé, sempre. Gràcies.
Molt bé.
Home, aquesta rebuda havia de ser espectacular.
Clar, pues, estic molt agraïda. Com va, com va anat aquest temps que no he vengut?
T'hem enyorat.
Sí.
Però hem estat bé, us sorram, sempre.
Bueno, això està bé.
Sí, la comoditat de l'estudi en l'aire, que sempre...
Ja, sempre és un avantatge, perquè ha fet una calorada, ja vos ho dic.
És un búnquer climàtic.
Sí.
Tu estàs bé? Has anat bé l'estiu, les vacances?
Han anat bé, molt curtes, sempre, ja, sempre se fan curtes, però super, super bé, la veritat.
El pitjor de fer vacances és quan hem de tornar en qualsevol
moment. Clar, qualsevol moment has de tornar.
No queda bé un altre.
Però si no, estar sempre de vacances tampoc, no sé, no deu ser tan...
No el valoraríem?
No, no, no deu ser tan ideal.
No.
Bé, jo ho firmaria, però...
Sempre de vacances i no fer feina.
Eh?
Podries no fer feina?
Hi ha gent que ho fa, oh?
Perfectíssimament. No, era, jo ara contestava per en Jordi, perquè en Jordi ha posat cara de dir...
I vosaltres?
No, no, jo necessitaria fer... Jo necessitaria una rutina.
Molt activa,
si no...
molt activa, Nora.
Sí, no, jo necessitaria una rutina. Sí que és vera que m'agradaria tenir un mes de vacances, però sí, no.
Bueno, però
fa falta en aquesta vida.
Pot ser moltes coses.
Vosaltres que sou joves ho teniu més a prop, això d'haver tingut 3 mesos de vacances.
Sí, sí. Sí. No, no, no valoràvem prou.
Sí. No, que, jo no. Sí, jo ho valorava. Jo deia, sí. Mira aquesta gent que se'n va fer feina.
Ah, sí?
Quin rotllo, anar a Palma, ara... I mira, sí, però bé, tot mos arriba,
sí.
No passa res, tot està
I
bé.
I també tenim una feina relativament agraïda.
És molt agraïda.
Molt agraïda.
Molt. Que mos agrada molt.
Que mos agrada, que no estan picant pedra, vull
no,
dir.
No, no.
Molt bé.
Molt bé, avui vos duc dos temes, com sempre, perquè en trieu un. Idò, ara anava a dir, ara m'ha fuit d'escapa, el primer tema. No, en tinc dos, anant directament. Un és parlar de Kraftwerk, que és aquesta banda que actua avui vespre a Mallorca, de la qual només queda un membre, que té, crec que, 79 anys. Però bé, ha estat un grup de referència, aquest seria un tema. I l'altre tema que vos proposa, Arbera, que sempre que se'n va alguna persona coneguda, un artista, en parlam, Arbera, que avui en dia a internet, en definitiva, trobes molta d'informació de qualsevol músic nacional, internacional, artistes, actors, però Arbera, que a vegades quan se'n va algú que tenim més a prop, no és tan fàcil trobar aquesta informació perquè no la trobam escrita, i avui l'altra opció és que vos proposa avui recordar Joan Roca, que ha estat un músic molt estimat, admirat, una persona molt vital i que a més ha portat moltíssim a nivell musical. No només amb Antònia Font, sinó que avui vos he preparat un poc Joan Roca abans d'Antònia Font.
Jo crec que Joan Roca.
Sí.
Sí.
Sí. Toca. Molt
bé, estic contenta. Perquè s'ho mereix. Es vera Joan Roca, bé, si gent que molt sent sabrà, que ha estat el baixista d'Antònia Font. De fet, Antònia Font ha estat un dels grups, si no el grup més destacat, amb més força de les darreres dècades. Vull dir que no se pot comparar ningú amb ningú. Però es vera que han tocat paret. Han tocat el cel, en certa manera. Però Joan Roca, a part de ser baixista i contrabaixista d'aquesta banda, també tenia altres projectes. Avui volem recordar-lo d'aquesta manera i per això sentirem una de les primeres cançons, aquesta.
Vist un planeta ple d'ecosistemes, no és del tot redó, el va escriure un moro que tenia mala lletra, s'arrò si o gairebé no se nota. Ningú no ha vist la translació per temps a ple i embadinat quan fa immorata. I cada nit feim una festa a una platja d'amfitat.
Bé, hem començat amb un tema, l'univers és una festa, ara realment ho és, perquè hi ha en Joan Roca. En Jo Roca mos ha deixat molt jove, tenia 53 anys, és molt jove, sí. Encara que estengueu molt manco anys, a veure que és una edat molt, massa jove per partir. En Joan estava malalt, va patir un càncer, a més el va dur amb molta dignitat, això és fàcil de dir, però imagineu-vos que vos passaria si vos diguessin que teniu una malaltia. És molt difícil d'afrontar, ell sempre ho va fer amb molta de força, a veure que no li va contar a tothom, nosaltres, arran del seu grup paral·lel, Geomètric al Sardín, que era un grup de jazz, sí que tenia més contacte i en una ocasió m'ho va contar, però a veure que tenia tanta força, tanta energia, sempre un somriure, que realment pensaves que ho suraria, perquè no el veies. Però bé, Joan va començar a estudiar música, també era biòleg, era paisatgista, i li agradava molt la natura, moltíssim. Vivia a Son Sardina i es veu que tenia també tres fills petits. Anna Maria, la va conèixer a la seva dona a un concert quan Antònia Font feia gira per Catalunya i allà supos que ella era una fan, però se varen conèixer, varen començar aquesta relació i encara que ella estudiava a Granada, varen tenir el contacte i finalment ella va decidir deixar-ho tot i venir a Mallorca a viure amb en Joan i començar aquest projecte familiar plegats. Tot això ho he de dir que agraïm molt a alguns amics d'en Joan que mos han parlat. Un d'ells mos ha donat permís per compartir algunes de les seves declaracions. És en Miquel Vicenç, segurament el recordareu, el coneixeu pel seu nom artístic, és Marcel Cranc. És un compositor, ara fa música contemporània, però fa molt d'anys, en els 90, tenia un grup que se deia Te Deum, que també era un poc l'origen de la música que fa ara, i en aquest grup va coincidir amb Joan Roca. En Miquel mos ha parlat, com sentireu ara, des del punt de vista d'una persona que el coneixia d'abans. És vera que ara tothom parla de Joan Roca, d'Antònia Font, que ha estat un drama, però és vera que hi ha molt més Joan Roca, i precisament Miquel Vicenç parlava d'aquest moment més mainstream, d'aquesta part més coneguda, més de tothom, de Joan Roca. L'escolta.
La gran majoria que hem vist és... recorden ara la visió del baixista d'Antònia Font, un grup que de qualque manera ha fet la banda sonora d'unes quantes generacions i ara s'ha admirat i recordat per això, no? Però jo que el vaig tractar durant 10 anys, que varen fer feina plegats, sobretot en els 10 anys en què un comença dins el món de la música, en totes les aventures que això com du, no? Pues, tenc una visió d'en Joan diferent de lo que després el mainstream m'ho hagués pogut donar.
I d'aquí també sentim a Joan Roca, baixista, contrabaixista d'aquest altre projecte Geomètric al Sardín. Varen publicar dos discos que sentirem de fons. De fet, per fortuna queda tot el seu llegat musical i també, per què no dir-ho, el seu llegat familiar, els seus fills, els seus gens, el seu esperit continuarà viu a través de totes aquestes persones i de la música. Però en Miquel mos ha parlat també de... això, que en Joan era un tipo molt conyero, mos ha dit, feia molta broma, li agradava la polèmica, picar, era molt intel·ligent també i li agradava tenir aquest diàleg irònic amb moltes persones. Es veu que també Miquel mos parla dels inicis al conservatori, d'una miqueta com va començar tot, però si vols sembla mos quedem amb aquesta part simpàtica primer, que era un poc polèmic.
En Joan era un tipo molt conyero i li encantava moure polèmica, no? Però és d'aquest que li agradava moure polèmica, però li agradava que tu li contestassis també en polèmica. Aquesta dialèctica, això, el manco amb mi, això li encantava. I jo ho veia que era molt divertit. Música.
de Geomètrica el Sardín, Joan Roca, tocava el baix, contrabaix, amb altres dos companys, en Pep Aspas, a sa bateria, i també en Jaume Rosselló, a sa guitarra. De fet, ja sabeu que Mallorca els músics tenen tots 40 projectes simultanis, s'entrecreuen entre ells, però realment era un projecte en el qual en Joan va poder desenvolupar tota aquesta part avantguardista, perquè, com escoltarem ara, és vera que va començar al Conservatori, va estudiar clàssica, després va continuar també els estudis de biologia i d'altres coses a la universitat, i ara de més gran ja va tornar al Conservatori per estudiar jazz, en la qual cosa era una persona inquieta, que no s'aturava mai, sempre avançant i fent passes, com recorda Miquel Vicenç.
Jo vaig viure en una faceta des dels inicis com a músic i com a baixista, no? Com va començar a estudiar en el Conservatori, i quan va anar fent passes. Dic això perquè dins ell hi havia un esperit de músic d'avantguarda, un esperit de música que cerca coses diferents, no? Que cerca aventures musicals. I això sempre va ser present durant els 20 en els 30 anys que pràcticament vàrem estar fent coses plegats, no?
Agraïm moltíssim les paraules d'en Joan Vicenç, Mònica.
De Miquel Vicenç.
Perdona, sí, de Miquel Vicenç. Aquest testimoni és meravellós.
La veritat és que sí. I a més tenim també unes altres paraules, perdoneu, d'en Pep Aspas, de bateria, que ell m'ha explicat algunes coses de sa vida d'en Joan, que també anirem comentant ara. És vera que està bé recordar els inicis, recordar sa lluita un poc i veure un poc tot el que ha avançat una persona al llarg de la seva vida. Però continuant amb Miquel, recordam ara una anècdota que mos conta d'un concert o dos concerts que varen fer al Teatre Catalina Valls, que és el Teatre del Passeig Mallorca, i que, bé, mos conta una història molt curiosa en la qual també va participar en Xavier Ramis, el cantant també desaparegut dels Tots Sants.
Una anècdota és que varen fer dos concerts en el Teatre Mar i Terra, crec que se diu. Mar i Terra, ja no me'n record. Però era en el Teatre del Passeig Mallorca. I record que érem contrabaix i piano, i també hi havia desaparegut Xavier Ramis dels Tots Sants, que feia de cantant en aquell moment, una espècie de performance que feia, i vàrem ficar una formigonera amplificada i de dins hi tiràvem gallines, teníem gallines damunt l'escenari, i tot aquest esperit en Joan el tenia d'avantguàrdia, d'atreviment, de cap a la música contemporània.
I de tot això que mos agrada a tots, fer borrades o fer sasa, una mica, formigonera, gallina, damunt l'escenari, un poc salvatge. Però en Miquel, que ho han dit abans, però segurament molta gent el coneix com a Marcel Cran, que és el seu nom artístic, varen coincidir, com vos deia abans, en aquest primer grup que varen tenir, que se deia Te Deum, però també varen coincidir després en un altre projecte musical del qual també mos parlava en Miquel, que se deia Le Ciel Afònic. I d'on hem escoltat aquest reconeixement, ja quan parlava d'avantguarda, d'aquest altre projecte de Geometrical Sardin que feia en Miquel.
Fruit d'això és que després el grup que va muntar darrerament, el Geometrical Sardin, que crec que com ell m'ha confirmat, venia de tot aquest ambient i de tota aquesta idea.
Sí, era aquesta de ser músic d'avantguarda, d'anar a estar sempre en recerca, de nous sons, de noves maneres de fer. Hi ha una altra anècdota, sabeu que també en aquests primers anys varen tenir l'oportunitat de sortir a tocar a Moldàvia, i allà també els va passar una cosa curiosa, com us explica en Miquel Vicenç, en Marcel Cranc.
Jo també vaig tenir la sort de fer un viatge amb ell fantàstic, amb un concert que vàrem anar a Moldàvia, que en aquell moment s'hi vam anar a través de la Fundació ACA a fer un concert allà, i tinc moltes anècdotes d'aquest concert, perquè hi va ser com un germà gran, però jo encara que només m'orduim un any, però va ser un germà gran perquè jo tenia por, tenia por, i ell me protegia totalment de tota aquesta aventura que vàrem viure allà, i perquè el ministre d'Educació mos havia dit, de Cultura, que hi havia allà, mos havia dit que no sortíssim de l'hotel, no? I jo, que som bastant caganxo,